Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Arac t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts, es dispara l'alerta per una nova possible bombolla, en aquest cas amb el Bitcoin. Segur que aquestes darreres hores n'heu sentit a parlar. La moneda virtual no para de batre rècords setmana rere setmana i el seu valor s'ha incrementat encara més després d'estrenar-se aquesta setmana allò que en diuen el mercat de futurs de Chicago. Ara explicarem amb el professor exactament de què es tracta, o sigui, què és el que es fa en aquest mercat de futurs. Deixem-me donar només una dada per fer-nos una idea de la dimensió d'aquest boom dels bitcoins. El bitcoin va començar el 2017 cotitzant a $1,000 i aquestes últimes hores ha arribat ja als 16.500. En el cas del mercat de futurs, supera els 18.500. Bé, per preguntar aquestes i d'altres qüestions, saludem a aquesta hora, avui des de Nova York, en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Professor, bona tarda, bon dia.
Hola, molt bona tarda, com anem?
Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. Bé, per entrar en matèria, per aprofitar el temps, deixi'm preguntar-li què està passant amb el Bitcoin, és a dir, perquè, clar, aquí hi ha aquesta bombolla, aquest boom del Bitcoin, però no tothom veu amb bons ulls aquest creixement. Per exemple, el conseller delegat de JP Morgan, Jamie Dimon, parla de frau, de bombolla, i diu que podria ser pitjor que la que es va produir amb les tulipes. En la mateixa línia es pronunciava el Banc Central Europeu, el seu vicepresident, Vítor Constancio, comparava el Bitcoin també amb les tulipes, i el conseller delegat, Benet Cauré, anava més enllà i avisava de la relació amb l'evasió fiscal i els delictes. No sé, professor, com veu vostè aquest fenomen del Bitcoin, i després també m'agradaria que ens expliqués què és això del mercat de futurs de Chicago.
Sí, a veure, comencem. El tema del Bitcoin, hi han dues coses que jo crec que s'han d'analitzar separadament. Una és si és un frau de tecnologia i l'altra és si hi ha una bombolla. Comencem per la tecnologia. La tecnologia aquesta que es fa servir, que s'anomena blockchain, o que cadena de blocs, que bàsicament és una manera que s'han trobat els, diguem, els experts informàtics de no haver de confiar en les institucions. A veure, quan vosaltres ara pagueu, per exemple, una factura, compreu una cosa i pagueu amb la targeta, sí. Què passa? Doncs vosaltres doneu una targeta i aleshores hi ha uns comptes a dins d'uns ordinadors que vosaltres no sabeu ni on són, que controla un banc, per exemple el CaixaBank, on, diguem, si tu compres una cosa de 10 euros, compres al Corte Inglés, doncs en el compte del Toni baixen 10 euros... i en el compte de Corte Inglés pugen 10 euros. Vosaltres no veieu tot això. Tot això passa amb un ordinador que té la Caixa, o que té el Sabadell, o que té el banc que utilitzeu. Així és com funcionen els diners avui dia. Aleshores, el que aquesta sèrie d'informàtics van dir, escolta'm, tot això depèn de que nosaltres confiem de que la Caixa ho fa bé. Com sabem que la Caixa m'ha tret 10 euros i no 20? Com sabem que la Caixa doncs té diguem, els ordinadors de la Caixa diuen que jo tinc 20.000 euros? Com sabem que no agafen i ells mateixos treuen un zero i se'ls queden ells? Com sabem que no hi ha uns hackers russos, aquests que són capaços de manipular eleccions al país més poderós del món, que són els Estats Units? Com sabem que aquests mateixos hackers no van en el compte de la Caixa... Diguem, agafen aquest llibre informàtic que té la Caixa i li treuen 1.000 euros del meu compte i se'ls posen ells. Nosaltres confiem enormement en que això no passa, però estem segurs? Podem confiar en la Caixa? Podem confiar en els informàtics de la Caixa? Com sabem que la Caixa, diguem, si fa fallida, no s'agafarà tots els calés dels clients i se'ls posarà en el seu llibre de comptabilitat? Tot això pot passar. I, de fet, molts hackers es dediquen precisament a fer aquest tipus de coses, no? Doncs això, diguem, el perill de que hi hagi una sola institució, un banc, que controli aquest, que tingui aquesta mena de llibre a on està, diguem, dipositada la veritat, on se sap exactament què és el que he comprat i el que he venut jo, en lloc de confiar en aquest banc, el que fan aquesta gent és, escolta'm, doncs ho farem en lloc de, en una institució, ho farem a 6.000 ordinadors a tot el món. Quan tu fas un petit canvi, és a dir, tu compres 10 euros amb la teva targeta, en aquest cas amb la targeta de bitcoins, doncs en lloc de que canvin els números en un compte que té centralitzat a la caixa, canviaran a 6.000 ordinadors que estan repartits per tot el món. Aleshores, si algun hacker intenta, diguem, robar-nos calés del nostre compte, fixeu-vos que no haurà d'anar a un sol compte, sinó que haurà de canviar els 6.000 comptes a la vegada, i això serà impossible. I és més, si el banc intenta robar-nos calés o intenta, diguem, canviar, manipular la comptabilitat del seu llibre de comptes, fixeu-vos que no ho podrà fer només canviant el seu llibre de comptes, sinó que haurà de manipular els llibres de comptes dels 6 que hi ha en els 6.000 ordinadors. I d'aquesta manera s'aconsegueix, d'alguna manera, que no haver de confiar en un sol banc, que pot acabar sent corrupte, que pot acabar sent robat per hackers, que pot fer coses malament, i que contra aquestes coses no podríem fer res, no podrem lluitar. I per tant, aquesta tecnologia és vista per molta gent, sobretot la gent més liberal. Escolta'm, en lloc de que hi hagi una institució, com pot ser un banc o pot ser un govern que ho controli tot, doncs ho controlarà això milers i milers i milers de persones, i així no depenem tant del poder. Aquesta tecnologia té moltes possibilitats, perquè de la mateixa manera que en lloc d'un llibre central en poder de la caixa, doncs hi ha 6.000 llibres repartits per tot el món, doncs també pot passar, per exemple, amb qualsevol altre tipus d'institució que té registres centralitzats, per exemple, les vivendes. Per exemple, els automòbils. Quan tu fas una reparació a la teva vivenda o fas una obra i ho has de comunicar a l'Ajuntament, doncs, clar, la teva casa pot perdre valor si hi ha hagut una inundació o si has de fer una reparació una reparació que redueix el valor, i per tant, diguem, algú a l'Ajuntament podria esborrar aquesta línia del llibre centralitzat que diu, escolta'm, aquesta obra no va passar per obtenir un preu superior de la teva casa. Doncs bé, si en lloc de tenir un llibre central en mans de l'Ajuntament hi ha 6.000 llibres escampats per tot el món, fixa't que els registres, els llibres de registres de tot el món, doncs poden passar a ser absolutament infal·libles i absolutament infalsificables. I per tant, hi ha molta gent, molts economistes, que veuen aquesta tecnologia que es diu blockchain, cadena de blocs, que com una cosa molt útil, molt bona, i que pot canviar el futur de moltes institucions, pot canviar el futur de les empreses que es dediquen a la intermediació, com per exemple els bancs. Dit això... Hola?
Sí, no, l'estic seguint, tot i que... Disculparà, professor, però és que no he volgut interrompre, perquè si no perdem el fil, i és un tema una mica, des del meu punt de vista, jo no provava matemàtiques, però el trobo una mica complexa, per tant, no he volgut interrompre.
Sí, perquè... és molt complexa, és un tema molt complex, però en realitat és una nova tecnologia que ens permet que... permet a la gent fer negocis sense necessitat de confiar en la persona que tens davant. Ara, quan tu pagues, confies cegament en que la Visa no s'equivocarà. Confies cegament que el Banc Sabadell no s'equivocarà, o que no et robarà, o que no s'emportaran els diners un hacker. Però tot això és una qüestió de fe. És una qüestió de fe, perquè ningú sap si...
Però amb els bitcoins, professor, també és una qüestió de fe.
Bueno, és una qüestió de fe que en lloc d'un hacker anar amb un ordinador ha d'anar 6.000 a la vegada, i a més, diguem, el fet de que sigui una cadena vol dir que cada transacció està lligada a l'anterior, de manera que si tu canvies artificialment la transacció número 5, fa 55 transaccions, doncs, es veurà perquè, diguem, hauries de canviar les 55 i totes les que venen després, perquè si no queda registrat que tu has fet un canvi, i queda registrat a 6.000 ordinadors, I per tant, és veritat que diguem, és difícil entrar en els comptes de la Caixa o els comptes de Banc Sabadell, el Banc Sabadell i la Caixa es dediquen enormes quantitats de diners a la ciberseguretat, però estaràs d'acord amb mi que és molt més fàcil entrar en els comptes d'una institució que en els comptes de 6.000 institucions a la vegada. Uh-huh. Per falsificar una cosa amb el Bitcoin has de
entrar a 6.000 ordinadors,
i això és molt més complicat. Per tant, és, diguem, és, potser sí que és concebible que passi, però és molt, molt, molt més difícil. Això és un canvi tecnològic, és una innovació que han fet uns informàtics. De fet, ho va fer un senyor amb un pseudònim japonès que ningú sap ben bé qui és, però, diguem, els informàtics miren això i diuen, ostres, quina meravella de tecnologia, això pot tenir moltes utilitats de cara al futur. Dit això...
Sí.
Dit això...
De moment, professor, m'ho ha pintat fantàstic.
Sí, sí. Però una cosa fantàstica, d'aleshores venen els que compren i venen aquesta cosa fantàstica. És a dir, amb aquesta tecnologia es creen monedes, com he dit, monedes que són encriptades, o sí, criptomonedes. Sí. La primera va ser el Bitcoin, després n'han vingut d'altres, l'Ethereum, i n'hi ha moltes d'altres. Però clar, en el moment que apareix aquesta moneda, apareixen també els especuladors. Aquesta moneda, o com totes les monedes, com els iens i com els yuans, doncs tenen un preu que tu pots canviar en dòlars. I fa uns anys que un bitcoin, doncs la cotització del bitcoin, podies comprar bitcoins per un cèntim de dòlar. Clar, en el moment que apareix això, i per això no és culpa del bitcoin, això és culpa de qualsevol cosa, les tulipes que mencionaves abans, sí, hi ha un senyor que deia, això és la crisi de les tulipes, en el moment que la gent pot comprar i vendre tulipes a canvi de diners, què passa? Doncs que si tu compres una tulipa a 10 i molta gent compra tulipes demà i el preu puja a 12, fixa't que tu has comprat una tulipa a 10 i demà la pots vendre a 12 i guanyes un 20%.
Sí, sí.
I la tulipa no té la culpa, la tulipa és una planta que creix, escolta'm,
no té
la culpa. Però el fet de que la gent compri i vengui fa que a vegades el preu comenci a pujar. I quan el preu comença a pujar, crida l'atenció de la gent, de l'altra gent. I diu, escolta'm, el meu amic va comprar una tulipa a 10 i la va vendre a 12 i va guanyar el 20%. I per tant van i compren més tulipes i la tulipa passa de 12, passa a 20. I llavors l'altra gent veu, escolta'm, hi ha gent que va comprar tulipes a 12 i les va vendre a 20, i tornen i comencen a comprar més tulipes, i el preu de la tulipa passa a ser 40. I això va passar. Això que t'estic dient de les tulipes és un fenomen, sí, sí, que va passar al segle XVII, em sembla que era a Holanda, on la gent es va tornar boja comprant tulipes. No perquè els agradessin les tulipes, no perquè pensessin que les tulipes eren bones per la salut, no perquè les tulipes tinguessin cap cosa màgica, simplement perquè pujaven de preu. I quan la gent compra coses no per fer-les servir, no per gaudir les tulipes, sinó perquè pensen que pot pujar de preu, doncs això és el que anomenem una bombolla. En el món de les tulipes el que va passar és que el preu de les tulipes va pujar, i va arribar a valer, el preu d'una tulipa va valer bàsicament l'equivalent al preu d'una casa. Hi havia gent que es va vendre la casa per poder comprar tulipes, perquè pensaven que si compraven tulipes en qüestió de dies es doblarien els calés.
Perdó,
vendré la casa i doblaré el valor en qüestió de dies. I miraven els altres i deien, passa, això hi ha gent que ho fa, hi ha gent que es guanya la vida així.
Home, però això és ruc.
Clar, per aquesta regla de tres, amb dos dies venies la casa per una tulipa i amb dos o tres dies podies comprar-te'n dues de cases.
Sí, home.
Per dos tulipes.
Exacte. Això és el que ells pensaven.
Això és el que es pensaven, i fins que va petar.
Això és el que es pensaven?
Clar.
Exacte. I per això diu bombolles. Les diu bombolles perquè són com les bombolles de sabó. La bombolla de sabó, fixa't que tu bufes i va ser ben grossa, i mai saps quan
petarà.
Però pum, sempre es
peta. Sempre peta.
I quedes en res.
Sempre peta.
Sempre peta, senyor Marcelí, sempre peta. I diguem, el que pot estar passant ara és que això que va passar amb les tulipes, això que va passar també amb les accions de les empreses d'internet, recordeu l'any 2000, hi havia empreses d'internet que, diguem, sortien al mercat, venien accions, i la gent deia, escolta'm, però aquesta gent d'internet com guanyarà calés? No sé com guanyar calés, però és que això d'internet és el futur, tots els negocis... Però escolta'm, però com guanyarà calés? Aquesta empresa que m'estàs intentant vendre, com guanyarà calés? I no se sabia ben bé, però el que sí que passava és que com que això d'internet era una cosa moderna, una cosa nova, ningú entenia ben bé qui guanyaria calés ni com. Encara no hi havia Google que venia publicitat, encara no hi havia Amazon que venia coses per internet. Era el principi, era l'any 99-2000. I la va passar també exactament el mateix. La gent comprava accions. Us recordeu de Terra?
Home, i tant, sí. I tant.
Una cosa que es deia...
És que si no compraves Terra, no eres ningú, ara.
Exactament. La gent va començar a comprar accions de Terra i d'empreses similars. Ningú
menta,
sabia
no?
com es guanyaria la vida a Terra.
De Menta, digues. Se'n recorda?
Sí. O sigui, hi havia tot d'empreses que guanyaven, que no guanyaven calés. I que, a més, ningú sabia com guanyarien calés, però que la gent les comprava no perquè l'empresa guanyaria calés i pagaria dividends. La gent les comprava perquè pensava que el preu pujaria. Jo no sé què fot Terra ni m'interessa. Jo sé que el meu amic va comprar accions a 100 i ara valen 500.
Sí, sí.
I el tio va posar 1.000 euros i ara té 5.000. I escolta'm, i aquí la gent s'està forrant i jo sóc un burro perquè no m'estic forrant i, per tant, tu vas i t'hi fiques. I quan més gent s'hi fica, més puja el preu. I quan més puja el preu, més gent s'hi fica. I arriba un moment, hi ha un economista famós que va dir abans de la crisi de l'any 29, de la crisi dels Estats Units, que va caure també la bolsa, aquell dijous negre, doncs deia, escolta'm, hi ha un baròmetre que és infal·lible. Quan tu agafes un taxi i el taxista et comença a parlar de borsa, és el moment de marxar corrents. Per què? Doncs perquè normalment els taxistes només juguen a la borsa, el que juga a la borsa normalment són els experts en borsa, Però quan els experts, diguem, quan la gent, tota la gent comença a mirar la borsa i comencen a veure que guanyen calés, això crida més gent i crida més gent i crida més gent. Quan arriba ja a la gent que gairebé no té calés, perquè els taxistes no tenen molts calés com per invertir a borsa, oi que no? Però quan els taxistes ja estan ficats a la borsa, vol dir que ja no queda ningú més per entrar. I què passa quan ja no hi ha ningú més per entrar? Quan ja no hi ha ningú més per comprar? Fixa't que els preus només poden pujar si cada vegada compra més gent. En el moment que ja no queda ningú més per comprar, els preus ja no poden pujar. I en el moment que ja no poden pujar més, pum, explota i se'n va tot a terra.
Per tant, has de
vendre... Doncs jo crec que ara, en aquests moments...
Has de vendre quan està pujant.
Quan la gent... Sí, això dels taxistes, ho deia aquest senyor taxista, no és un insult als taxistes, sinó vol dir la gent que normalment no juga.
Sí, jo mateix.
Mm-hmm. Ara mateix. Doncs bé, el fet de que ara mateix estiguem parlant de bitcoins, el fet de que estem parlant de bitcoins, el fet de que tothom parli de bitcoins, el fet de que tu vagis al bar d'aquí baix, a la Diagonal, i la gent parli de bitcoins, pot estar indicant que estem arribant al final de la bombolla. Ja hi ha ja tothom que volia comprar bitcoins ja els ha comprat, i diguem, és possible que estiguem davant d'una bombolla que està a punt d'explotar. Per tant, fixeu-vos que hi ha dos temes diferents. Un, les criptomonedes aquestes i la tecnologia blockchain que permet treure els llibres centralitzats en mans d'una poca gent, en mans d'un banc o en mans d'un govern, i distribuir-los per tot el món perquè no es puguin alterar, aquesta tecnologia és bona i seguirà. La gent, diguem, la gent utilitzarà aquestes tecnologies segur. Ara, això no vol dir que no hi hagi una bombolla en el bitcoin. De la mateixa manera que, diguem, va explotar la bombolla de les tulipes i la gent després la tulipa es va convertir en una flor normal i la gent va seguir comprant tulipes, no per especular, sinó per decorar, doncs amb això passarà el mateix. Un cop exploti aquesta bombolla, el preu tornarà a ser una cosa normal. Potser aquesta moneda desapareixi. És possible que la gent pagui $16,500 i d'aquí 10 minuts...
No, 16.000, no. Ara està 17.000, ja.
17.109,86 dòlars.
Doncs 17.000. Doncs és possible que algú pagui 17.000 per un bitcoin i d'aquí una hora li quedi zero. Que aquesta moneda pot ser que acabi desapareixent.
Però aleshores...
No ho sabem.
Però disculpi, professor, però com...
Digues.
Disculpi, no, és que amb el que diu, ve a tom el que abans comentaven. Com s'explica aleshores que hi hagi tantes alertes, o sigui, amb el que vostè ens explica, com s'expliqui que hagi entrat aquesta moneda en el mercat de futurs i ja s'estigui pagant a $18.000?
Bueno, perquè, diguem, hi ha aquesta possibilitat de que hi hagi una bombolla. El problema de les bombolles és que sempre exploten, però abans que exploti, és possible que es doble. És a dir, a la llarga el bitcoin explotarà. Ara, és possible que d'aquí una setmana estigui a 40.000. I, diguem, i per tant, la gent que compra avui a 17, si d'aquí una setmana ven a 40, escolta'm, es forrarà, en una setmana guanyarà el 50%.
Pensa
que la gent que va invertir el gener, que ja es deia el gener que era un preu molt elevat, 1.000, han multiplicat per 17.
No, no, és que el 12
si
de novembre...
Si tu vas invertir 100.000 euros, ara tens 1.700.000, eh?
Exacte, el 12 de novembre estava a 5.700, i avui està a...
Escolta, jo estic per professor, perdoni, però em podia haver fet una trucada i haver dit que ho comprés d'això, perquè estic fent el canelo que jo...
Però ara t'arrisques,
això, això,
ara?
Això és precisament el problema.
Clar.
Això és precisament el problema. Quan la gent veu que estic fent el primo,
clar,
els meus amics s'estan tornant, mira quanta pasta, que burro que vaig ser de no invertir.
Ara.
Aleshores tu agafes la cartera, compres, i el problema és que hi ha gent que compra un minut abans que exploti.
Exacte.
I llavors aquests són els que pringuen.
Però no hi ha un moment que olores la patada de la bombolla?
No, bé, et lleves a mitjanit per anar a fer pipí, mires la cotització i pum, mires el teu compte i no hi ha res. Si fos tan fàcil, tota aquella gent que va perdre fortunes inversors que invertien en terra, mira, gent molt important que es va perdre els calés en terra, per què? Doncs perquè no hi ha avís, et lleves un dia i pum, el preu s'ha dividit per dos, al cap d'un altre dia s'ha tornat a dividir per dos, i hi ha empreses que terra no sé si va desaparèixer, però hi ha moltes empreses d'internet que van desaparèixer.
Però aleshores...
I la gent que havia comprat va valent zero. O sigui, vas perdre tot. No vas perdre la meitat, no, vas perdre tot.
Però aleshores, professor, perdoni que insisteixi en això. O sigui, quan el mercat de futurs de Chicago ara marca a 18.500 en una compra a futur del bitcoin, aquests 18.500 ja te'ls està assegurant, no? O sigui, aquest mercat ja està comprant bitcoins per 18.500 en un futur.
Sí, ahir es va inaugurar, em sembla que va ser ahir, que van començar a vendre futurs. El mercat de futurs, bàsicament, és una promesa de que jo et compraré bitcoins d'aquí una setmana o d'aquí un mes, bitcoins o altres coses. El mercat de futurs es fa servir molt, per exemple, amb monedes de veritat. Si, per exemple, tu has d'exportar diners a la Xina o has d'exportar calés de la Xina cap a Barcelona, doncs, i com que no saps quan serà el preu del renminbi d'aquí 6 mesos i no et vols arriscar, escolta'm, si el preu és la meitat, si el renminbi baixa a la meitat o puja el doble, doncs escolta'm, les meves exportacions d'un milió d'euros, doncs en realitat els calés que m'arribaran aquí doncs seran només 500.000, i això és molt arriscat. Doncs moltes empreses, exportadores, importadores, diuen, escolta'm, compro ja els renminbis que me'ls donguin d'aquí un any i ja em donen el preu, i així no hi ha risc. Moltes empreses que operen internacionalment fan servir el mercat de futurs perquè és una manera de reduir la incertesa del tipus de canvi. També moltes empreses que utilitzen petroli o recursos naturals, com que jo necessitaré tants barrils de petroli i el barril pot pujar o es pot dividir per dos i, escolta'm, això és molt arriscat, doncs jo ja els compro ara, no trauré els calés fins d'aquí un any, però ja compro ara, ja em comprometo ara, ja signo un contracte ara de que jo compraré petroli a aquest preu d'aquí un any, i això és el que s'anomena mercat de futurs. Ahir es va inaugurar el mercat de futurs de bitcoins i va pujar, va pujar per sobre dels 18.000, em sembla,
18.500.
Sí, i això el que indica, doncs, és que la gent que especula en el mercat de futurs, doncs, també estan nubilats amb aquesta bombolla. Insisteixo, el bitcoin hi haurà un dia que valdrà la meitat, però abans de que aquest dia arribi, potser val el doble.
Hi ha una persona
I mentre... Mentre passi això, la gent dirà, mira que burro el Salamartín de dir-nos que això era una bombolla. De fet, si mireu a internet, jo ja fa temps que dic que això és una bombolla, i la gent cada vegada que puja, diguem, envia missatges enrient-se'n de mi, no? Mira, l'experto que dice que no era bombolla, ha tornat a pujar. Diguem, com si el fet de que pugi demostrés que no és una bombolla, no? El fet de que pugi precisament demostra que és més una bombolla. I per tant, mentre no passi a ser la meitat, la gent se n'enfotarà dels que diem, compte que això pot ser una bombolla. Per què? Perquè, insisteixo, abans de que arribi la meitat, és possible que arribi el doble. I aquesta és la gràcia o la desgràcia que tenen les bombolles. Que en el camí la gent es pensa que s'està fent rica, la gent, diguem, s'obnubila amb els beneficis, es pensa que són molt bons inversors i que són molt intel·ligents, i resulta que són part d'una monumental presa de pèl que acabarà, com qualsevol castell de cartes, acabarà tot a terra.
Com li deia Rosso...
Però insisteixo, això no vol dir que el Bitcoin desaparegui, La tecnologia criptogràfica, la tecnologia de blockchain és molt bona i això sobreviurà. Hi hagi o no hi hagi bombolla en el Bitcoin, això seguirà. I per tant, estem davant d'una tecnologia revolucionària. Això revolucionarà els bancs, revolucionarà totes les empreses intermediàries i, per tant, és un canvi tecnològic molt important. Ara, això no treu que el Bitcoin tingui una bombolla, que el preu, la gent, els especuladors, hagin agafat aquesta tecnologia, que és molt bona, l'hagin agafat per apostar, una casa d'apostes, que el preu pujarà, i ara estem vivint aquesta monumental aposta mundial de que la cosa seguirà pujant, i mentre segueixi pujant hi haurà gent que es forrarà.
Clar. Hi ha una persona, es diu Rosso, va comprar una quarta part, encara no, un 0,1239 de Bitcoin, es va gastar 55 euros l'any 2015, diu, va ser una mica per fer la gràcia, i ara pràcticament diu que se n'havia oblidat, ho ha mirat i té uns 1.000 euros aproximadament. Per tant, seria un bon moment, suposo, per anar-ho traient, no? I una cosa que diu el Johnny, que és graciosa, però clar, s'ha d'anar alerta, que es veu que si perds la contrasenya, evidentment perds els bitcoins, si tu ja no recordes com has
de... Més em faltava això. Més em faltava a mi, que sóc un desastre, ara segur que em passaria. Bueno, canviem de qüestió, professor, perquè hem conegut ara el butlletí horari de les 5, que la creació d'empreses a Catalunya ha pujat un 20% a l'octubre, en relació amb el setembre, però ha baixat un 14% respecte al 2016. La xifra d'empreses dissoltes baixa un 8% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Són les dades provisionals publicades per l'Institut d'Estadística Espanyol, on Catalunya es va situar com a tercer territori de l'Estat en creació d'empreses, just després del referèndum de l'1 d'octubre, darrere de la Comunitat de Madrid i d'Andalusia. I dit això, deixi'm dir que el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha dit avui, per cert, que ja s'ha frenat la sortida de dipòsits de les entitats catalanes i que la clau d'aquest canvi ha estat... Per una banda, el 155, escoltem-lo.
En estos momentos ha dejado de salir depósitos de estas instituciones, que hubo un cambio, como saben ustedes, del domicilio, y a partir de ese cambio del domicilio, en última instancia, ya incluso hay recuperación de depósitos, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después, ¿no?, en la evolución de la crisis catalana, ¿no?, hasta la aplicación del artículo 155 y posteriormente, ¿no? Y posteriormente estamos viendo pues una situación de mucha mayor normalidad, es decir, el mes de octubre fue un mes muy malo para Cataluña, hubo una enorme desconfianza, pero a partir del mes de noviembre, cuando se tomó la decisión de aplicar el artículo 155 y convocar elecciones, la normalidad volvió, ¿no?
Jo no sóc economista, ni hi entenc, però les dades publicades provisionals per l'Institut d'Estadística Espanyol tampoc veig que li anés tan malament a Catalunya amb la creació d'empreses a Catalunya. Dit això, un últim document. El ministre ha parlat de les empreses que han traslladat la seu que tornaran de mica en mica si es restableix la normalitat.
Si volvemos a una situación en la cual pues Catalunya sigue siendo formando parte de España, de la Unión Europea, de la Unión Monetaria, yo estoy confiado que las compañías volverán, porque en otras cuestiones el atractivo de la economía catalana está ahí, ¿no? Y eso es por lo que tenemos que pelear, ¿no? Tenemos que pelear y tenemos que de alguna forma poner de manifiesto la locura que suponía sacar a Cataluña de España, de la Unión Monetaria, de la Unión Europea, ¿no?
Y el profesor Xavier Sala i Martín, si no tinc mal entès, vostè demà publica un article al diari Ara on rebat, en fi, el que per exemple escoltàvem amb Luis de Guindos.
Sí, 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 aquí hi ha la versió oficial que ens volen fer creure de que tota aquesta massiva fugida d'empreses, 3.000 empreses, figura que van fugir despavorides per la por de la independència o per la por, ho ha dit ara el ministre, de quedar-se fora de la Unió Europea. Aquesta teoria a mi sempre m'ha semblat absurda perquè, diguem, perquè Catalunya quedés fora de la Unió Europea, perquè Catalunya quedés fora de la Unió Europea, calia que Espanya ho reconegués. Mentre Espanya no reconegués una Catalunya independent, Catalunya seguiria formant part d'Espanya i, per tant, les regles i les lleis que s'aplicaven a les empreses que estaven a Catalunya eren les mateixes que estaven a Espanya. No hi havia cap necessitat de canviar de seu per culpa de la independència. I, de fet, si tu mires episodis similars, per exemple, el referèndum d'Escòcia, no va haver-hi cap empresa escocesa que va marxar. Per què? Perquè no tenien por de la independència. El que sí que tenien por, i aquí la clau ens la dona un manifest que van fer el comitè d'empresa de SEAT, és que van rebre pressions del govern, diu el manifest de SEAT, del govern i de la Casa Real. És a dir, arran del referèndum, tant la monarquia com el govern espanyol van posar pressió a les empreses perquè marxessin. I algunes van marxar i algunes no. Per què crec jo que és aquesta l'explicació? La pressió que tenen moltes empreses... La pressió que van tenir moltes empreses a marxar, que aquesta pressió que venia del govern i de la Casa Real, i no pas la por a la independència, el que els hi feia por. Per què? Doncs perquè ara ja comencem a saber, ja tenim la llista de les empreses que han marxat, que ja han finalitzat el procés de canvi de seu. Per cert, de les 3.000 empreses que diuen que van marxar, De moment, al dia d'avui, només 332 ho han fet. 332 ho han fet. És possible que el número pugi perquè hi ha un decalatge de les dades, però de 3.000, de moment, només 332. Si vas a mirar quines són aquestes empreses que han marxat, la majoria aplastant són espanyoles. Molt poques estrangeres. I entre les estrangeres normalment són les companyies de seguros. AXA, Zurich, Allianz, etc. De les empreses, diguem, normals, que no són del sector financer, gairebé totes són espanyoles. I si fixeu, el sector en el que operen són sectors que depenen molt del govern de Madrid. Per exemple, les Siemens Molins, es va dir de seguida, oh, Siemens Molins, recordeu que era el senyor Molins, era un senyor de Convergència, doncs resulta que la seva empresa o l'empresa de la seva família ha fugit. Siemens Molins depèn crucialment del BOE. Siemens Molins ha de vendre ciment a les empreses constructores que viuen de l'obra pública que signa el govern popular, el del govern del Partit Popular. I, per tant, diguem, aquestes empreses que poden patir les conseqüències, el boicot de la monarquia i del govern espanyol, són aquestes les que van marxar. Les altres no van marxar. Per què no van marxar les estrangeres? Que no tenien por de quedar-se fora d'Europa. De fet, les estrangeres haurien de tenir encara més por de quedar-se fora d'Europa, no? Perquè no podien exportar, en teoria, fins i tot, no podien exportar a casa seva. Doncs aquestes no van marxar. Van marxar les espanyoles i, sobretot, les espanyoles que depenen del govern. Per tant, més que una demostració de que la independència era una cosa dolenta pel país, el que estem vivint és la demostració de que Espanya és allò que els economistes anomenen una economia extractiva, una economia on el govern té un poder enorme sobre les companyies i, quan els hi posa pressió perquè canvin de nom la sucursal, doncs ho fan corrents. Finalment, deixa'm dir una altra cosa. Hi ha un altre tipus d'empreses que van marxar, entre les quals hi ha els bancs i, com ja he dit, les empreses d'assegurances, que van tenir por no del fet que estiguessin a Catalunya. Van tenir por i, de fet, van patir fugides massives de dipositants a Espanya. És a dir, una de les coses que va passar amb el Sabadell i la Caixa és que la gent a Espanya els castigava per ser catalans. I llavors, diguem, és veritat que una fugida massiva de dipòsits a Espanya hagués pogut portar la fallida al Banc Sabadell, Si tots els espanyols de sobte treuen tots els seus calés del Sabadell, el Banc Sabadell pot, això pot provar un pànic bancari que porti el Banc Sabadell a ensorrar-se. I per tant, per calmar el boicot que venia d'Espanya, el Sabadell va fer el gest de marxar i la Caixa va fer el fet de marxar i les asseguradores van fer el fet de marxar perquè tenien por de perquè estaven clarament identificades amb ser catalans. I per tant, un altre tipus d'empreses que ha marxat eren els que són clarament identificables com a catalans, entre els quals també hi ha no només els bancs, sinó les empreses de cava, que clarament tothom sap que Codorniu i Freixenet són catalanes i, per tant, han d'anar a treure pit i a dir als espanyols no, que nosotros somos más españoles que nadie y para demostrarlo nos vamos a trasladamos la sede social a Aro per demostrar que som espanyols. Per tant, ara que comencem a tenir dades sobre realment quines empreses han marxat, la teoria de que van fugir les empreses pel pànic que causava la independència em sembla cada vegada més feble. I, per tant, això que diu el senyor de Guindos em sembla una mica agosarat. A mi cada vegada em dóna més la impressió que el que va causar el pànic van ser ells, amb l'anunci, amb les amenaces que van donar, i això, insisteixo, tenim la demostració, perquè ens ho va dir SEAT, que van rebre amenaces del govern d'Espanya i de la Casa Real, ells parlen de les dues, perquè canviessin de sucursal. Com que sabien que a Espanya el govern et pot castigar si no obeeixes, les empreses que tenien por de ser castigades són les que van marxar. I això explicaria per què va haver-hi fugida d'empreses a Catalunya i, en canvi, no va haver-hi cap mena de fugida d'empreses a Escòcia.
Demà el podrem llegir. Deixa'm dir-li que, a tomb del que deia, i no és que ni li vulgui donar la raó ni treure-li, perquè certament jo no ho sé, per tant, aquesta és una explicació, la seva, n'hi ha d'altres que són diferents, però el programa Valor Afegit de TV3 va fer fa poques setmanes una sèrie d'entrevistes, concretament a representants de les cambres de diferents països de la Unió Europea. I els hi preguntaven això, les empreses europees que tenen una forta presència a Catalunya, per què no s'havien sumat a la onada de trasllat d'aquestes últimes setmanes. I, per exemple, li preguntaven aquesta qüestió al president de la Cambra de Comerç Britànica a Espanya, Christopher Doty.
Desde la Cámara no tenemos constancia de decisiones de cambiar sede social de empresas británicas dentro del Estado español. Esto no quiere decir que no haya pasado, pero no se ha comentado con la Cámara.
A la mateixa línia es pronunciava, en aquest cas, el president del Cercle de Directius Alemanys, Albert Peters.
Todavía ninguna empresa alemana ha tomado la decisión de cambiar su sede por varias razones. Pero yo quiero mencionar un punto muy clave para nosotros. Nosotros somos gente con mucha responsabilidad. Nos sentimos responsables para nuestros trabajadores, para nuestros clientes. Hemos invertido aquí en esta región y queremos seguir en este concepto en Cataluña.
I en aquesta seguida d'entrevistes del programa Valor Afegit de TV3 podem escoltar, per acabar, el director de la Cambra de Comerç Francesa a Barcelona, Philippe Chaman.
Si deixem a part una o dos empreses per pressió dels accionistes, totes les petites, mitjanes i fins a les grans encara no han fet aquest canvi. I en funció de què pot passar a final de desembre, ho faran o no ho faran. Jo estic convençut que no ho faran. No, és que no hi ha motiu per fer-ho.
Bé, doncs aquesta he trobat interessant afegir aquesta enquesta, aquesta seguida d'entrevistes, perquè em va cridar molt l'atenció que aquestes cambres de comerç no els hi constava cap moviment de les seves empreses, en aquest cas ni la britànica, ni l'alemanya, ni francesa. Professor, moltíssimes gràcies.
Exactament. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda a tothom.
Adéu-siau, bona tarda. Fem una pausa, seran 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Estàs pensant a llogar el teu pis, però et preocupa que després no et paguin? Ja saps que propietari previngut val per dos. En cas que el teu llogater deixi de pagar, a ARAC t'abonem les mensualitats impagades. Així que, a què esperes per trucar-nos? ARAC, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a ARAC.es al 902 10 20 33 o consulta el teu mediador.